Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els comerciants sabadellencs no tenen clar que els beneficiés obrir per Sant Jordi aquest any que cau en diumenge. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els establiments més allunyats del centre consideren que no té sentit obrir si no hi ha parades a la zona. Altres creuen que es poden beneficiar de la diada. El president de Comerç Creus, Josep Balsac, preveu que podran omplir el calaix també els dies previs.
Evidentment, sempre és millor quan la festivitat entra dintre d'un dia laborable, però si és així, és així. Hi haurà un increment X, que no ho sabem, doncs segurament divendres dissabte.
Des de l'Ajuntament deixen en mans de la Generalitat decidir si aquest any el Sant Jordi és festiu comercial.
La trobada de colles de diables i bruixes Ceba Foc celebra aquest cap de setmana la seva novena edició.
Durant tot el dissabte s'han organitzat diferents propostes per donar a conèixer l'activitat d'aquest sector de la cultura popular. Els organitzadors ja pensen en l'edició que ve, ja que voldrien fer una gran festa per la primera dècada de vida.
I en esports, el Sabadell arribarà a l'enfrontament contra el Barça Atlètic de demà amb Raül Baena com a principal dubte.
Un dubte que se suma a un gran nombre de baixes. No hi podran ser Àlex Sala, Sergi García, Jaume Pinyol, Joanet, César Morgado i Adán Gurdiel. Per contra, tornaran al Timira, Pujol i Alberto.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora no trobem incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar problemes hem d'anar ja a Barcelona, on hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
I segueixen pujant les temperatures. Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Un temps molt suau una altra vegada, una altra jornada al Sarró de l'ambient rigorosament càlid per les dates. Avui hem passat dels 25 graus a molts municipis i, de fet, a hores d'ara encara l'ambient és molt agradable, massa per les dates i tot, al sud de Catalunya. El vent ja comença a girar cap a llevant, per exemple, a la costa de Barcelona, i està començant a baixar la temperatura. Queden també alguns núvols prims, que especialment cap a la costa i prelitoral són més abundants, però no deixen pluja. Demà tindrem un cel una mica ennuvolat al matí, sobretot a les comarques de Girona, especialment a les seves muntanyes, per tant, cap a la serralada transversal, les Gavarres, també el Montseny o les Guilleries, i alguns núvols baixos al nord de la demarcació de Barcelona. Menys vent que avui. A la tarda sí que bufarà amb més força, sobretot al Pla de Lleida i a l'Empordà, vent de Garbí. Diumenge tornarà a bufar més fort el vent, sobretot al sud del país, també arribant fins a l'àrea de Barcelona, per exemple, i només a Girona hi haurà alguns núvolots amb alguna gotellada, sobretot entre el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Aquest Sant Jordi cau en diumenge i, de moment, no és un dels festius en què es permet obrir els comerços. Tot i que hi ha la possibilitat d'incloure'l a la llista, si així ho considera la Generalitat, no tots els comerciants de Sabadell estarien a favor. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A trets generals tenim tres punts de vista. D'una banda, hi ha els que no dubten en aprofitar la diada per fer més caixa. És el cas de la propietària de la botiga Polca, al carrer de Gràcia, o del president de l'Associació de Comerciants de l'Eix Macià, Francesc González.
Considero que ens aniria molt bé obrir el dia de Sant Jordi perquè ens beneficia els comerços i, bueno, i la ciutat estarà més maca perquè estarà tot obert i hi haurà més ambient. Jo crec que guanyem per les dues bandes. O sigui, la ciutat quedarà més maca perquè hi haurà més gent pel carrer, també, perquè el comerç obert crida més gent al carrer.
És interessant perquè és un dia més que es pot vendre i, a més, un dia tan senyalat, no? com és Sant Jordi a Catalunya, que el dia Sant Jordi tothom surt, no?
D'altra banda, hi ha qui defensa que la diada de Sant Jordi ha d'estar reservada única i exclusivament per a les paradetes de llibres i flors. Qui ho defensa és, justament, dues comerciants que estan al Rovell de l'Ou, al passeig de la plaça Major. Són Núria Oristrell, propietària de Reset, i Maria Chicano, de la sabateria Vives.
Doncs jo crec que els comerços, com a comerços, obrim molts dies que són nostres i que la festa de Sant Jordi realment ha de ser un dia pels llibres i per les flors. I que hauria de ser, inclús jo penso que hauria de ser un dia festiu sempre, encara que fos entre setmana i que tothom pogués disfrutar d'aquest dia i que fos un dia realment només de les floristes i dels, i dels llibreters, no de la resta de botigues.
El diumenge de Sant Jordi jo penso que és un dia per anar de paradetes i no per anar a tendes. Les tendes les tenim tots els dies obertes i penso que hauríem d'anar tots a les paradetes a fer la diada com toca.
I els comerciants que estan en barris més perifèrics, com Can Oriac o la Creu de Barberà, consideren que no els val la pena obrir perquè no hi ha tanta activitat com al centre. Així ho creuen els presidents de Can Oriac Comerç i Eix Comerç Creu, Miguel Tello i Josep Balasc, respectivament.
Si no tens un ambient festiu que ja faci que, o convidi a que la gent surti al carrer a donar vols i coses d'aquestes. Més que res perquè, ja et dic, com que no tenim un ambient comercial gaire més estrany que el que hi ha qualsevol diumenge, perquè no tenim parades de llibres, no tenim parades de rosses, no tenim res d'això.
No ens agradaria obrir, parlo en nom de tots, però els botiguers en general, les estructures que tenim empresarials són petites. Generalment som nosaltres els que estem davant del negoci. No és un lloc, diguéssim, on tinguem un eix comercial peatonal meravellós perquè la gent circuli o diambuli i hi hagi festa.
L'Ajuntament de moment no es planteja aquesta qüestió, ja que assenyala que l'última paraula la té la Generalitat.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'embaràs en pacients de fibrosi quística sense que suposi un empitjorament de la malaltia ja és possible. Un nou tractament en estudi al Taulí ha permès una pacient tirar endavant la gestació amb èxit. Jessica Matarín, de 31 anys, ja està de 30 setmanes i evoluciona de forma positiva.
Matarín ha estat tractada al Taulí des de petita. En el moment que va decidir ser mare, va haver de prendre una decisió, com ha explicat el Cafè.
I al principi no hi havia estudis que confirmessin que la medicació era compatible amb l'embaràs. Llavors em feia por que el nen o la nena pogués tindre algun efecte secundari. Però un cop vam començar, ja parlant amb el doctor, ens va dir que no hi havia fins ara cap contraindicació, que s'estaven fent estudis i que això ja era decisió nostra, però que en principi no hi havia cap problema. I un cop jo vaig quedar embarassada, ja vam confirmar que no hi havia cap problema.
El responsable de la unitat de fibrosi quística de l'Hospital de Sabadell, Òscar Asensio, confirma l'impacte positiu d'aquesta nova medicació.
El canvi ha sigut substancial des del punt de vista clínic dels pacients, que és el que es buscava des del punt de vista respiratori, sobretot, i també digestiu. Però després, en vida real, ja el fàrmac utilitzant-se en vida real, hem pogut observar altres millores que d'alguna manera també han millorat moltíssim, ens dona capacitat de poder formar famílies, de tindre fills més fàcilment i de millorar la seva qualitat de vida, l'activitat física, l'esport.
Asensio confia que a llarg termini es pugui reescriure l'evolució de la fibrosi quística gràcies a aquests fàrmacs.
Foc creuat entre la Crida per Sabadell i el govern municipal per l'art tèxtil. Els anticapitalistes acusen el PSC de no haver exercit el seu dret a compra preferent per adquirir l'antiga fàbrica a un preu menor al del mercat. L'executiu local, però, nega aquest dret preferent i ha insistit que l'Ajuntament no té l'obligació de comprar tot el patrimoni que s'allibera cada cop que hi ha un deutor tributari. Segons un escrit de la Fiscalia, com a resposta a la demanda d'informació d'un veí, l'administradora concursal es va posar en contacte amb el consistori en dues ocasions per oferir l'immoble a un preu de 500.000 euros. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Ajuntament hauria tingut l'opció de comprar la fàbrica art tèxtil als anys 2013 i 2014, però ho va acabar desestimant. Ara la Crida per Sabadell es pregunta per què no es va fer amb l'immoble protegit si tenia la possibilitat d'adquirir-lo de forma preferent i a un preu de 500.000 euros, molt per sota del valor de mercat. La portaveu dels anticapitalistes, Nani Valero, ha carregat contra el PSC, a qui ha acusat de fer-ne una mala gestió.
Ens trobem amb una manca de transparència per part del PSC, donant titulars que no miren per la ciutat, sinó per atacar els adversaris polítics, donant informació esbiaixada quan volen i de manera interessada, llançant acusacions en lloc de fer la feina que toca. Una evidència més de la seva incompetència per governar en benefici de la ciutat. La mala gestió en la compra de l'art tèxtil de la que tant han parlat ve propiciada pel PSC, que no va comprar l'art tèxtil pel mig milió quan li van oferir.
La Crida ha registrat unes preguntes adreçades al govern actual perquè s'aclareixin els fets i han anunciat que reserven el dret de portar el tema a la justícia. Per la seva part, fons municipals han assegurat a aquesta emissora que l'Ajuntament no té l'obligació de comprar tot el patrimoni que s'allibera fruit de processos concursals i neguen que el consistori hagués tingut mai una opció real de compra. En aquest sentit, les mateixes fonts neguen haver amagat informació i subratllen que la Fiscalia ja va concloure que el govern quadripartit havia fet un mal ús dels recursos públics en la compra de l'art tèxtil. L'executiu, aleshores liderat per Matías Sarracán, va adquirir l'antiga fàbrica per 3,2 milions d'euros, 6 vegades més del preu que es va pagar en l'operació de compra-venda anterior formalitzada al març de 2017. En una piulada, el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha fet referència a aquest informe de la Fiscalia i ha titllat la Crida d'incompetent.
La 29a edició del concurs d'estudiants de fusta i moble ha consistit en la realització d'un ampoller dissenyat prèviament per l'ESDI. L'Escola Industrial ha acollit un any més la cita del Gremi de la Fusta de Sabadell i la Comarca, on han participat 32 alumnes de tots els centres de Catalunya on s'imparteix la matèria, ja fossin en graus mitjà o superior.
Han tingut 4 hores per dibuixar-lo i muntar-lo. Jordi Sanchís, cap de Departament de Fusta i Moble de l'Escola Industrial, explica què ha valorat el jurat.
La prova definitiva és si l'han acabat o no, no? I a partir d'aquí es fa tota una sèrie de valoracions durant el concurs, no? Perquè creiem que tampoc és just de dir, potser tu l'has muntat però no compleix cap mida, no compleix cap encaix. Creiem que la manera més justa és durant tot el concurs anar observant els alumnes i per això distribuïm un jurat, repartim un jurat i cada membre del jurat té a càrrec 10 alumnes.
Els guanyadors han estat primer Joan Boix, de Cornellà, després Pere Albàger, de Sabadell, i tercer Giorgi Ketargui, de Tarragona. Però a més han rebut accèssits els sabadellencs Younes El Meselec, el millor mètode de treball, i Carlos Manuel Rodríguez, de la Seguretat.
Notícies Vespre.
Sabadell s'omplirà de correfoc i tabalers amb el seva foc, la festa del foc de la ciutat.
Despertarme aturdido entre sábanas removidas por ti.
La traca forta arriba dissabte, però atenció perquè aquesta tarda ja hi ha activitats.
Doncs sí, al Mercat de la Creu Alta, espai que acull una exposició de les bèsties de foc de la ciutat, el plat fort, però arriba demà, amb una jornada plena d'activitats, tallers infantils, batucada i dinar popular. A la tarda comença el foc, a 6:45 concretament, amb la invocació de la ceba. La Júlia Homs, de les Bruixes del Nord, explica en què consisteix.
La ceba és la figura que hem creat pel seva foc, a part de l'Ignus, que és el gran, diguem, ésser que farà l'encesa i el ritual d'invocació de la ceba.
Molt bé.
I la ceba ja la teníem d'altres anys, que és una figura metàl·lica que s'encén i que perdura tota la nit encesa.
Tot seguit, correfoc i nit de concerts amb El Quadrat i sessió de punxa discos amb Lo Puto Cat. Aquesta és la 9a edició del Ceba Foc, una edició que, segons les Bruixes del Nord, gairebé no es produeix per una manca de pressupost municipal. Júlia García.
S'estan havent 80.000 euros a l'any per tots els grups de cultura de Sabadell. Val? I després no tenen reparo en gastar-se 1 milió d'euros en llumetes per la ciutat pel Nadal. En un mes. L'altre t'estic parlant que és en tot l'any.
De fet, de cara a l'any que ve, moment en què celebraran la 10a edició, volen fer una festa grossa i des de les Bruixes demanen compromís municipal.
Aquest diumenge se celebra el Dia Mundial del Teatre. Serà a la plaça del Mercat Central entre les 11 del matí i les 2 del migdia. L'acte presentarà el manifest de la jornada a càrrec de l'actriu sabadellenca Mariona Ribas i comptarà amb tastets d'obres de diferents menes.
La convocatòria està organitzada per la Taula de Teatre de Sabadell. El seu membre, Marcel Castillejo, diu que l'escenari serà gran i divers.
Serà un escenari bastant gran on hi haurà unes presentadores que aniran lligant, aniran enllaçant pobres com puguin, una cosa amb l'altra, perquè clar, ens trobarem amb que, no? Si no t'ha agradat un tastet de 5-10 minuts, no passa res, pots esperar el següent, i jo crec que la varietat aquesta ens juga a favor, eh?
La cita enfila l'últim tram de la temporada, però també alerta que en la següent serem de ple en la capitalitat de la cultura catalana.
Avui també és notícia.
Justícia i Pau ha organitzat per aquest vespre el sopar de la fam, que gira a l'entorn de la crisi de Síria sota el nom Síria entre la guerra i el terratrèmol.
La vetllada compta amb la participació de Joan Babel i president d'Horizon for Syrians, qui explicarà quina és la situació que es viu actualment al país.
La guerra, diguem-ne, que ha destruït
moltes infraestructures socials i arquitectònica, però a part d'això, ara és la supervivència, que no hi ha sostres la gent per poder dormir, i estan dormint els cotxes fins a l'actualitat, perquè les rèpliques del terratrèmol són molts.
Els diners que recullin es destinaran a l'ONG Horizons for Syrians per dur ajuda humanitària als afectats pel terratrèmol.
La matinada de dissabte a diumenge dormirem una hora menys.
Quan siguin les 2 de la matinada tocarà avançar els rellotges fins les 3 per situar-nos a l'horari d'hivern. Un canvi d'hora que es vincula a un aprofitament de les hores de sol i a un estalvi energètic, però que des d'entitats com Barcelona Time Use Initiative reivindiquen que és completament fals. Ariadna Güell és coordinadora de la institució.
Pensem que això es va començar a dir als anys 70 amb la crisi del petroli i, òbviament, els nostres patrons de consum energètic han canviat moltíssim. Només pensem que no hi havia ordinadors pràcticament a les cases. I, a més, el que passa és que a vegades augmenta l'energia. Per exemple, pensem en l'estiu, on el sol està més temps en el cel i, per tant, utilitzem molt més aire condicionat.
En qualsevol cas, de moment toca recordar-se d'avançar el rellotge aquest cap de setmana.
Els sabadellencs 31 Fam presenten avui el seu quart disc, Bona Fe.
Canta'm i digue'm tot el que tu saps de mi. Lunes, trones, mentides, cosa del destí. Com replay, tot es repeteix i la història no té fi.
L'àlbum és un recopilatori de tots aquells temes que al llarg de la trajectòria d'aquest grup de música urbana han anat quedant al calaix.
Així ho han destacat els integrants de la banda, Triple A i Kid P, en declaracions al programa al matí.
No és un disc en el que haguem dedicat una quantitat de temps molt grossa, perquè el concebem diferent que el que podria ser Jet Lag, que és l'últim àlbum que vam treure. És més un disc de transició, és un disc com de tancar una etapa i poder-ne obrir una de nova. I aquí el procés de treball ha sigut bastant diferent, ja que la majoria de temes que surten a l'àlbum són temes que d'aquells que queden aparcats, no? D'aquells que has tret algun dia, has fet algun dia, però han quedat com a la recàmera.
Són temes que recorden el seu primer treball, 13, i que tracten temes universals, com per exemple l'amor i el desamor.
El 90%, si no el 95% d'artistes parlen d'amor, perquè és algo universal, és algo que tothom entén i és algo que tothom ha passat, no? Sí. I al final sempre és la fórmula. Però sí que és veritat que sempre està bé, amb cada àlbum jo crec que tenim com la compensació correcta de tractar altres temes, si més no. No només d'estancar-te en el tema romàntic, sinó
sí,
que...
Sí, no, som uns pesados, si no...
El primer cop que es podrà escoltar el nou àlbum Bona Fe en directe serà el 14 d'abril al Festival Estrenes a la Mirona de Salt i el 15 a Ras Matàs.
Com replay, tot es repeteix i la història no té fi.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre de la Faràndula sonaran les notes composades per Leonard Bernstein a Càndid. Serà el concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb un programa on també hi ha West Side Story de Duke Ellington i l'estrena mundial del concert per piano i orquestra Talayot de Marco Mezquida.
El pianista menorquí diu al programa al matí que fa referència a les construccions icòniques de l'illa.
Hem volgut titular aquesta obra Talayot. És un tribut en aquestes meravelloses construccions de pedres. I llavors és una imatge que pot reflectir bastant bé la contundència d'aquesta peça, la intensitat i els moments així una mica més toscos i fins i tot moments primitius d'aquest monument que tant ens representa, i d'alguna manera la música té aquesta contundència.
Ha estat vivint els assajos amb nervis, però també amb il·lusió, provinent del món del jazz. Mesquina defineix la peça.
Hi ha moments que, per exemple, hi ha un walking de, com si fos jazzístic, de pizzicato, són tothom tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, i això és molt trepidant. Després ho portem cap a un lloc una mica més beethovenià, més clàssic, més sinfònic. Després ja ho deconstruïm cap a altres territoris que podríem veure una mica més de la música més espectral, o més en moments més etèries, moments més abstractes. També hi ha molta improvisació lliure.
El dia abans, dissabte, aquest atractiu programa s'executarà al Palau de la Música Catalana.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El govern espanyol posa fi a la dispersió de presos d'ETA després de 34 anys.
Tots els presos d'ETA ja compleixen condemna al País Basc i Navarra. Aquest divendres l'estat espanyol ha autoritzat el trasllat dels 5 últims reclusos que quedaven fora d'Euskal Herria. D'aquesta manera posa punt final a 34 anys de la política de dispersió generalitzada des del 1989.
Un incendi forestal que crema des d'aquest dijous a Vilanova de Viver, entre el País Valencià i l'Aragó, ha obligat a desallotjar més de 1.500 persones de diferents nuclis de població.
El foc ja afecta una àrea d'entre 3.500 i 3.800 hectàrees i un perímetre del voltant de 30 quilòmetres, segons ha informat Gabriela Bravó, consellera de Justícia.
I en clau europea, els 27 defensen des de Brussel·les la resiliència del sistema financer, però admeten que ningú sap què pot passar.
En aquest sentit, la necessitat d'avançar en la Unió Bancària ha monopolitzat les declaracions d'aquest divendres en un context marcat per les tensions financeres que s'han viscut durant les últimes setmanes als Estats Units i a Credit Suisse.
Esports.
Raúl Baena és el principal dubte per al Sabadell-Barça Atlètic de demà. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El migcampista va acabar amb molèsties al partit contra l'UD Logroñés i podria sumar-se a les nombroses baixes que ja té l'equip.
Sí, recordem que no hi seran Àlex Sala, Sergi García, Jaume Pinyol, Joanet, César Morgado i Adán Gurdiel. En canvi, tornaran el Timira Pujol i Alberto, i atenció perquè no s'ha rebut cap resolució oficial sobre la sanció de 4 partits a Miqui Lladó per les seves paraules a Elda, i el tècnic a priori podrà seure a la banqueta. L'entrenador, la Quirant, explica com afronta el partit.
Nosaltres som molt conscients de d'on estem, som conscients de qui som, tant per les coses bones com per les dolentes. Ho hem comentat avui amb la plantilla, no? No ens hem de pensar que som més bons del que som, ni molt menys pensar que som més dolents del que som, no? Som el que som, portem 35 punts, tots guanyats a pols, i demà hem de tornar a sumar de 3 perquè els necessitem per complir l'objectiu.
Per contra, el filial blaugrana tampoc podrà comptar amb els internacionals Arnau Tenes, Xadi Riat, Alfa Dionku, Ilias i Víctor Barberà, ni tampoc amb el sancionat Xus Alba. El seu tècnic, Rafa Márquez, confia no pagar cares, tantes absències destacades.
Tratando de que, bueno, las ausencias no nos afecten y intentar seguir en la buena dinámica, tratando de ir a buscar los 3 puntos, de luchar, de competir. Obviamente tenemos a Pau, pero bueno, también los que se quedan, confiamos que tenemos una muy buena plantilla y que los que estamos intentaremos eso, que no se vea nada afectada e intentar más que nada mantenernos en la parte de arriba.
Demà a les 7 del vespre arrencarà l'enfrontament a la nova Creu Alta, des de mitja hora abans al Sabadell en joc. S'espera un bon ambient a les graderies, amb protagonisme pels saballuts, que actuaran al descans del partit. I en la prèvia hi haurà una cercavila als voltants de l'estadi.
I per la seva part, el filial del Centre d'Esports enceta un tram de calendari en què s'enfrontarà als 3 primers classificats del seu grup de Primera Catalana. Demà, per començar, visita Olímpia el líder del grup 2, el Mollerussa.
Pot ser l'última oportunitat pel Sabadell B d'aferrar-se alguna possibilitat de lluitar per l'única plaça passa d'ascens directe a Tercera Federació. Ara mateix la distància és molt àmplia, amb els lleidatans 11 punts per sobre, però una victòria deixaria el forat amb 8, més l'abraç guanyat, i el conjunt del Pla de l'Urgell encara ha d'afrontar un calendari exigent. Marc Nomen, el tècnic arlequinat, veu perfectament capacitat el seu equip d'aconseguir el triomf aquesta jornada.
Tinc molta convicció en la feina que estem fent, molta convicció en aquests nois. Veig a tot el grup molt enxufat, competint. En els entrenaments la mentalitat i les ganes de treballar és altíssima i amb aquest camí estic segur que podem competir contra qualsevol.
El filial arlequinat passa pel millor moment de la temporada amb 3 victòries seguides i s'ha consolidat en el quart lloc i en zona d'ascens a Superliga Catalana. Demà a les 4 de la tarda arrencarà aquest Sabadell B Mollerussa que obrirà la 22a jornada de Primera Catalana.
En handbol arriba l'hora de la veritat per l'Oar Gràcia a la divisió d'honor plata femenina. Si les de Carol Carmona guanyen a la pista de la Roca, certificaran la classificació per les fases d'ascens.
Les gracienques depenen de si mateixes per aconseguir-ho, però en cas de no sortir victorioses davant del quart classificat de la Lliga, també valdria que el Sant Vicenç no sumés més punts que les verdiblanques. L'entrenadora de l'Oar, Carol Carmona, demana sortir concentrades des de l'inici.
Tenim feina pendent, que és sobretot anar a la Roca i està la primera part ficada a partit, que portem partits que no estem, no sortim posades. Això és una feina pendent que tenim de cada Roca, ho sabem. Sabem de la dificultat, no?, i de les jugadores, com per exemple la Cati, que és una jugada determinant. I tindrem el pavelló ple, segur, a la Roca, perquè el nostre públic ens acompanyarà. Estan molt motivats també del club.
Des del club, per cert, i com escoltàvem ara, s'ha fet una crida perquè hi hagi el màxim suport a les graderies roqueroles. Demà a les 6 començarà el partit a la Roca i, per si calgués estar pendents, el duel del Sant Vicenç a casa davant León Alicante arrencarà una estona més tard a 8:45.
Tot i això, pel que fa al femení, pel que fa al masculí de Primera Nacional, les opcions d'entrar a les fases s'han complicat una mica més per als de Pere Llats.
Sí, el Sant Cugat va fer la feina en el partit que tenia pendent per recuperar contra el Sant Martí Adrianenc. 36-32 van guanyar els Sant Cugatencs i ara la lluita pel segon i últim lloc per entrar a aquestes fases està així amb tothom al dia. Segona la Roca, 37 punts, Sant Cugat, 36, la Salle Montcada, 34 i Oar, 33. Demà, 8:45, els graciencs visiten la nova Icària del Poble Nou, el cué de la Lliga. Houston, Houston, no hi ha ni un problema,
els propulsors a foc i un pari a la cabina perquè Houston... Sintonia de la Volta a Catalunya, que ha continuat el seu camí després de l'espectacular final d'etapa ahir a Sabadell. Avui a l'Oport, cop d'autoritat de Primoz Roglic.
El líder de la General s'ha imposat en aquest port de categoria especial i a 6 segons ha entrat el seu principal competidor, Remco Evenepoel. A la classificació, l'eslové ha ampliat la diferència a 10 segons gràcies a les bonificacions. El sabadellenc David de la Cruz ha entrat a gairebé 12 minuts. Aquest cap de setmana s'acaba aquesta 112a edició de la Volta. Demà jornada trencacames de 174 quilòmetres entre Martorell i Molins de Rei i diumenge es clou la cursa a Barcelona amb el final a Montjuïc.
I en futbol sala, nova final per l'Escola Pia en la seva lluita per continuar a segona B. Després d'haver guanyat 4 dels últims 5 compromisos, els de Pedro Donoso visiten el Penya Esplugues.
I tots dos equips es troben a la zona de descens. Els escolapis a 2 punts de sortir-hi i els espluguins serien el primer equip que baixarien, tot i estar empatats a punts amb Canet i Barceloneta. Per tot, Donoso té clar que demà hi ha molt en joc.
Llevamos jugando finales no sé cuántos meses, entonces para nosotros es un partido más. Sabemos que es vital, que nos lo jugamos todo, pero bueno, si hemos ganado en Elda, hemos ganado aquí en Ibiza, ganamos en Canet, ¿por qué no podemos ganar en Elda, en Esplugas, no? Bueno, tenemos ilusión, ganas y seguimos trabajando, ¿no?
Per altra banda, si el Natació Sabadell fes la feina a casa contra el Calvià, podria posar-se a un partit de diferència amb el play-off. Adrià Térmens és jugador de l'equip.
Hem de mentalitzar-nos que nosaltres som els principals protagonistes del que pugui passar d'aquí a cara al final, perquè no podem confiar en altres resultats que no siguin el nostre. I hem de plantejar un partit d'anar-nos a emportar els 3 punts sense mirar la classificació.
Demà a les 4 al Pavelló Nord arrencarà l'enfrontament i a les 6 ho farà a les Moreres, al Penya Esplugues, Escola Pia.
I ho acabem amb waterpolo. El masculí de l'Estrelpool Natació Sabadell, després de la victòria de prestigi a la Champions contra el Juc, torna a saltar demà a la piscina de 50 metres de Can Llong per enfrontar-se al Mediterrani en el duel de la 18a jornada de la Divisió d'Honor.
I serà l'últim test abans de recuperar dimarts en el mateix escenari i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell el partit pendent contra l'Atlètic Barceloneta, que ha de decidir la primera plaça d'aquesta fase regular de la Lliga. El tècnic Quim Colet admet que ha de servir com a preparació de cara a aquest enfrontament decisiu contra els mariners.
Hem de preparar el Mediterrani, però pensant en el partit de dimarts, no? Una mica com ens va passar aquest dissabte passat. Teníem el partit de Sant Andreu, sabem la Lliga, sabem que hem d'estar posats, l'equip realment, independentment que estiguem més o menys carregats, etcètera, etcètera, doncs sempre dona la cara, aquesta és la veritat, i el partit de dissabte, justament, que és de Lliga i és important, doncs també ens serveix de preparació en el camí per arribar el dimarts que ve que juguem a casa amb el Barceloneta, no?
Demà a 1:45 arrencarà aquest Estrelpool Medi. A la mateixa hora juga el femení a la piscina del Catalunya amb les de David Palma per darrere del Mataró la classificació, però amb un partit menys que les maresmenques.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:45 és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 24 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.